La meva comunicació està en el sentit de l'antropologia, com veieu, i evidentment des que vaig donar el títol fins ara ha anat evolucionant i potser amb les converses amb tots vosaltres penso que continuarà evolucionant encara una miqueta més. Ara mateix el títol que li he posat és de l'antropologia diàdica de Josep Maria Capdevila a l'antropologia triàdica bíblica, a l'home tridimensional bíblic, és aquest títol amb una sola línia que he intentat fer. Per això la pregunta que feia abans, referent a quins llibres es van dur el filòsof Capdevila a l'exili, es van dur, com dèieu, un tom de la Suma Teològica, però sembla que no es van dur cap bíblia. I potser ens hem de posar també la idea que era una època que la gent no tenia accés a la Bíblia. Ell segurament sí, per les qüestions intel·lectuals, però no això, que una persona tingués una Bíblia, de fet, era una qüestió sospitosa a l'època, perquè qui tenia una Bíblia era un protestant. Era protestant. Ah, us ho havien dit a vos? Veieu? Qui tenia una Bíblia era un protestant. Per tant, podem entendre, per exemple, que Nietzsche tingués molt accés a la Bíblia, era protestant, o Freud, que era jueu, per exemple, no? O d'altres autors del segle de la sospita, no? Feuerbach o Marx mateix, també d'arrel jueva. Però els nostres intel·lectuals no tenien accés a la Bíblia. I és a l'època, començant del segle XX, que comença l'impuls bíblic amb la renovació intel·lectual catòlica, però sempre des d'un punt de vista alternatiu, que diríem avui dia, i sempre sota la sospita. El moviment bíblic neix amb una gran sospita al damunt que porta a l'exili, de fet, els seus estudiosos, d'entre ells el pare Lagrange, que ha de marxar de França i se n'ha d'anar a Jerusalem a refugiar-se i estudiar l'Antic Testament, però en cap cas el Nou Testament. Això estem parlant de finals del XIX, començaments del XX. Per què dic això? Doncs dic això també perquè estic aquí amb una cruïlla, i la meva temàtica és una cruïlla també amb el fill, amb en Vicenç Capdevila, amb Vicenç Maria, del qual vaig ser alumne i deixeble. I d'alguna manera la temàtica que he intentat aquí desenvolupar i que té relació també amb la meva tesi que vaig defensar l'any passat és una continuació del debat que teníem a classe amb en Vicenç Maria. Ell ens havia fet el Tractat de Gràcia, el Tractat d'Antropologia 3, tal com el coneixíem. Antropologia 2, Antropologia 3 és l'escatologia, pròpiament, que ens la feia un capellà de Tarragona, en Josep Gil, que encara és viu. En canvi, en Vicenç Maria va morir l'any passat, tot just, i bé, he anat a parar amb una memòria que fa mossèn Planelles, que el cita vostè, el cita vostè amb una carta que vostè retransmet en la seva obra, vostè, mossèn Joan Carreras, on parla de la seva infantesa, de com els feia llegir, les obres clàssiques, de quina manera els introduïa en la cultura. I en aquesta cultura entra, certament, la qüestió clàssica, la qüestió dels autors antics, però en tot cas, un aprofundiment de bíblic, tal com l'entendríem nosaltres modernament. I molt menys, potser es coneixien alguns passatges bíblics, però no la profunditat dels coneixements bíblics que podem tenir avui dia, que podríem dir, doncs mira, estan, potser el pot dels coneixements bíblics, avui dia el món catòlic doncs ha assolit potser l'equiparació o ha superat fins i tot els coneixements del món protestant. Però estem una mica en aquí el frec a frec d'aquest avenç que ens trobem. Us he posat aquí una mica d'índex del que jo he pogut anar treballant i, és clar, d'aquesta qüestió, de la pregunta que jo em feia com a antropòleg des del punt de vista teològic davant del pensament d'en Josep Maria Capdevila, certament que ell no té un tractat d'antropologia, però té idees sobre l'home i té idees sobre el coneixement, sobre la saviesa, sobre la seva metodologia, a la qual he mirat de poder accedir a partir de la lectura de les obres que tenim en accés, la vostra, la d'en Cortada, la d'en Carreras i també la poqueta cosa que tenim d'ell mateix. Bé, per exemple, aquesta primera cita que diu: comencem la filosofia a base del que ja sabem de filosofia. Per tant, el pensament. I sobretot remarcaré que es tracta d'una metodologia molt oberta. Parlarem una vegada i una altra de a quina categoria, quina escola, quina tendència situem en Josep Maria Capdevila. I aquí no l'acabem de posar en cap lloc concret, sinó que ell veu de totes les fonts que ell creu convenient, però sobretot de la realitat, de la vida i de l'experiència de la gent. Per tant, un punt de vista, d'aquest punt de vista, molt realista i molt natural i molt a peu pla. I això és el que a mi em provoca el que després em podria dir jo una antropologia possible d'en Capdevila. Aquí diu en el llindar de la filosofia, doncs, que quan entrem en la filosofia hi entrem des del que n'hem après en la vida corrent. Per tant, des de la primera línia accepta ja la vida corrent. Per tant, s'allunya, si voleu, del neotomisme o de la neoescolàstica, que el que intenta és agafar una quadrícula i implementar-la sobre la vida i, per tant, fer entrar tota i qualsevol experiència i qualsevol opinió en la quadrícula prèviament definida. I allò que no entri en aquella quadrícula, doncs, no és acceptat. És que potser en aquesta vida corrent adquirim una munió de coneixences de filosofia tècnica d'aquella dels llibres difícils? Sí, doncs comencem l'estudi acadèmic de la filosofia després d'haver usat mil vegades conceptes i raonaments filosòfics. Parlàvem amb una noia que ara ha marxat, amb l'Alba, que ella, la seva àvia, posem pel cas, li rebutjava Plató, perquè era abans de Jesucrist. Era possible que algú parlés correctament abans de Jesucrist? Li contesto: escolta, si li haguessis demanat a la teva àvia què en pensa de la persona quan mor, és a dir, la separació del cos i de l'ànima, aquest concepte tan bàsic, et diria Plató. La teva àvia parlaria de Plató, amb el diàleg Gorgias, per exemple, com en d'altres moments, com certament en els mites de la quadriga o de la caverna. L'inconvenient del pensament catòlic, i especialment passat per Tomàs, amb el permís de l'amic Abel, és precisament que moltes vegades diem teologia i el que estem fent és filosofia. El que estem parlant no és tant de la tradició que ens arriba cristianament a partir de la Bíblia i de la patrística, renovació teològica que impulsa el Concili Vaticà II, sinó que el que estem fent és transmetent filosofia grega. La qual cosa no vol dir que sigui dolent, ni que sigui fals, ni que s'hagi de desestimar, sinó que el que cal és que quan fem teologia, fem realment teologia. I que, per tant, aportem la particularitat i la característica pròpia de les fonts teològiques, com és la revelació i la patrística especialment, encarnada amb la seva tradició. Per tant, aquí ens hi falta un plus, ens hi falta una obertura que, si em permeteu, el seu fill, en Vicenç Maria, em va obrir d'alguna manera. Perquè en Vicenç Maria, quan ens feia antropologia teològica, el Tractat de Gràcia, sobretot ell tenia un gran estudi bíblic, precisament, cosa que el seu pare no tenia, perquè no hi havia pogut tenir accés. En Vicenç Maria havia tingut unes altres influències, i tot i tenir en Vicenç Maria una aproximació un tant antiga i clàssica, en canvi era un teòleg moderníssim. Moderníssim, avançat al seu temps. I encara hi ha pensaments, intuïcions i idees que em continuen personalment treballant. I d'aquesta idea, sobretot de Vicenç Maria, i entenc jo, de la influència del seu pare, des de la seva infantesa, difícil, oi? Que no es coneixeu fins arribat a l'edat adulta, aquesta dificultat, però alhora també aquesta llavor sembrada pel pare, no tan sols física, sinó intel·lectual, és el que permet a Vicenç Maria obrir-se a l'amor, a la saviesa, i a la saviesa teològica, en aquest cas, i en el seu cas, d'en Vicenç Maria, doncs, abrandat en la qüestió bíblica, en la qual cosa li permet desbancar-se ja del purtomisme i molt més expulsar-se el neotomisme que governava a l'època. I, per tant, entra en els coneixements bíblics tal com nosaltres els coneixem i tal com hi podem accedir avui dia. Continua una altra cita, per exemple, doncs, d'en Josep Maria Capdevila. Saber conciliar coneixences de diversa mena. Un pensament tan senzill, tan natural, tan a peu pla, que és l'origen de la saviesa per ell. La coneixença vulgar, la científica, la filosòfica, la religiosa, dins els límits i les possibilitats de cadascú. El gran principi és el de la unitat de la coneixença humana. L'estudiós, el savi, aprèn d'on sigui i ha de concordar les seves coneixences. D'això es tracta la intel·ligència, d'intel·ligere, de llegir entre línies, d'entendre més enllà de les pròpies paraules. Per això ha de concordar les seves coneixences que ha après en diversos àmbits. Perquè si no, ens podem trobar amb el que passa modernament, que hi ha experts sense experiència o entesos que no han entès res. No és aquesta la qüestió en la nissaga Capdevila, si em permeteu, sinó que del que es tracta és precisament de fer aquest lligam i aquesta interrelació entre els diversos àmbits de coneixement, sense treure, sense expulsar cap àmbit, cap font, cap experiència que sigui en ella veritable. I, diu en Josep Maria Capdevila, no pot haver-hi veritats oposades, és un principi, si voleu, tomista. No pot haver-hi veritats oposades, una de vulgar, una de científica, una de filosòfica o una de teològica, afegiria jo. I aquí està traslladant un pensament del Concili Vaticà, no el segon, sinó el primer. Perquè en Josep Maria, i perdoneu perquè a vegades parlo d'en Vicenç, a vegades d'en Josep Maria, en Josep Maria, fixeu-vos, introduïa el seu coneixement i experiència religiosa, introduïa el coneixement de Déu a partir de la persona del carrer, no tan sols a partir de les vies de Sant Tomàs, que també hi entrarà, però ens dirà més endavant que a vegades la persona més senzilla és capaç d'entrar en el coneixement de Déu molt més que la persona més sàvia o més estudiosa en aquest sentit. Per tant, es tracta aquí, en el cas d'en Josep Maria, d'introduir els coneixements d'allà vinguin, d'allà com vinguin. Com veieu, també introduir els coneixements del magisteri, de l'Església, profund catòlic, profund cristià, profund creient, i fer-ho introdueix aquí un pensament del Concili Vaticà I. No hi pot haver oposició entre la fe i la raó, perquè tots tenen la mateixa font, i que, per tant, no pot haver-hi aquestes veritats oposades, una de vulgar, una de científica, una de filosòfica o una de teològica. Si és veritat, no hi pot haver oposició. I sovint, per manca d'haver suficientment analitzat els mètodes i els conceptes de què se serveixen, accepten, i aquí està parlant de les persones ideologitzades o fanatitzades, accepten inconscientment i sense discussió un cert sistema filosòfic. Està parlant, potser, doncs, dels neotomistes, neoscolàstics, i aleshores es tornen més dogmàtics perquè no sotmeten a cap crítica les seves idees preconcebudes. Per tant, en Capdevila, en aquest sentit, es mostra molt lliure a l'hora de fer passar per el sedàs de la raó, de la seva crítica, qualsevol coneixement que pugui arribar al seu abast. I així molts savis de l'època moderna, víctimes d'un realisme càndid, han adoptat, sense dubtar-se'n, una metafísica de mena materialista i mecanicista, i l'han tinguda com l'expressió mateixa de la veritat científica. En conseqüència, doncs, no hi haurà res que escandalitzi més Capdevila que els prejudicis amb el que el pretès pensador abordi la realitat a estudiar, realitat a analitzar, comprendre i comunicar. I és aquí que pren especial rellevància la contemplació de l'home com a ésser contingent. Entrarà aquí en una qüestió, novament, que veu de Sant Tomàs, i que li servirà aquest argument per entrar en el desig de perennitat aplicat a Déu. Diu, l'ésser contingent és aquell que podria no existir, aquell que no tenia en la seva essència haver d'existir. Observem l'home, per exemple, i en el conjunt de les seves notes definidores no n'hi ha cap que posi que ha d'existir l'home. És material, és orgànic, és sensible, és racional. Ens trobem aquí amb una mena d'un pensament tomista, certament, però que veu de la font de la suma, no del neotomisme. Més que l'home, un temps no existia. L'home podia haver no existit mai i podria tornar a l'existència. Aquell ésser que, en canvi, parlant de Déu, ha d'haver d'existir, sempre necessàriament, ha de tenir en la seva essència la nota de l'existència. La seva essència i el seu existir es confonen. Déu és aquell que existeix essencialment. Per tant, aquí està aplicant la seva suma de Sant Tomàs. I com sempre, Capdevila reflexiona al costat de l'argument tomista i situa l'aportació de l'experiència humana més senzilla i abastable. Com ha dit més amunt, no es tracta de coneixements diversos i contradictoris, el del filòsof i el de la persona del carrer, sinó que són fruit d'experiències complementades que es nodreixen i s'expliquen l'una a l'altra. Més encara, la veritable experiència de l'existència divina es dona abans i de manera més perfecta en la persona més senzilla que no pas en el savi més refinat. Diu, aquella camperola pietosa, i li posa un nom, una Caterina de Valldemossa, que pensa que Déu és molt gran i li parla temorosament i familiar, com parlaria a un pare. Està posant l'exemple d'aquesta senyora que ell no coneix, però que té una experiència religiosa, una experiència senzilla, piadosa, i parla a Déu d'una forma temorosa i familiar, com parlaria un pare, és més a prop de la veritat, incomparablement, que el savi que considera un Déu infinit abstracte com un infinit matemàtic. Parlant aquí, primer ens ha parlat de la via de l'existència segons Tomàs, sense citar-lo directament, i després ens diu, però la persona més senzilla del món entra en l'existència, i en, no tan sols en l'existència, sinó en el diàleg i en la relació amb Déu, amb el Déu viu i veritable, d'una manera més incomparablement superior que no pas el savi més savi d'aquest món, que entra des de la definició del Déu infinit abstracte, infinit matemàtic. Alhora, en aquesta qüestió, una nota metodològica dirà els nostres judicis, les nostres opinions, han de partir de la humilitat, del fet que les nostres opinions són això, són opinions, fins i tot quan van revestits de l'àmbit de judici i de conclusió. Els nostres judicis sovint han de tenir un aire de desconfiança en llur exactesa, que ens inclina a una tolerància benvolent. Per tant, fins i tot amb les nostres consideracions, ens hem de mostrar d'una forma humil i temerosa. No és estrany, aquí la cita que tenim aquí a la pissarra, que Sant Tomàs digui que conèixer Déu és alguna cosa que es troba incert naturalment en la natura humana. I que Leibniz, per tant, des d'un cert racionalisme, també digui la inclinació que tenim a reconèixer la idea de Déu radica en la natura humana. Per tant, Capdevila, sense fer ni un tractat de Déu ni un tractat de l'home, el que fa precisament és obrir-se a qualsevol coneixement i a qualsevol experiència que pugui ser veritable. I d'aquesta manera, jo m'atreveixo a fer una presentació, si voleu, del que podria ser l'antropologia de Capdevila, si és que hi acabo d'arribar, aquí. Molt bé. Per això m'he intentat buscar el que en podríem dir unes notes de l'antropologia a l'hora d'accedir a Déu i de quina manera la persona es troba oberta davant del transcendent. És a dir, aquí el que està en qüestió és podríem dir l'esquema fonamental de l'ésser humà. Tomàs, recollint Aristòtil i Plató, parla de l'home cos i ànima, amb on la part superior o el més evolucionat, o podríem dir el més sublim de l'ésser humà, és precisament l'ànima. Amb aquesta idea platònica o quasi platònica que, de fet, el més noble de l'ésser humà és l'ànima, que és la que ha estat creada a imatge de Déu. Però, no obstant, si accedim al text bíblic, especialment de l'Antic Testament, quan Déu diu, doncs, fem l'home a imatge nostra, del que es tracta és precisament de crear l'home a la imatge i semblança de Déu, començant pel seu cos. És a dir, que Déu el que fa és trucar i cridar l'home en la seva, en el seu cos. A veure si el que passa aquí. Bé. Viatgem una mica. A veure si és aquest, eh? Molt bé. Si em permeteu aquesta petita introducció bíblica dels versets aquests fonamentals del Gènesi. Ens fixarem especialment en aquest que he subratllat en vermell, que és la segona creació. En el Gènesi tenim dos versets fonamentals que parlen de l'home. Aquesta imatge que us he posat aquí, que acompanya una mica l'exposició, és una il·lustració de la Bíblia de Ripoll, on es veu un Déu Crist amb el nimbe crucífer, de la creu, creant l'home a la seva imatge semblant. És un home ben semblant a Déu. Responent precisament a aquest verset. Déu digui, fem l'home a imatge nostra, a semblança nostra. I després, veieu una cosa, per exemple, doncs que en Capdevila no podia conèixer de cap manera, que era l'hebreu bíblic. És a dir, en el segon capítol del Gènesi, verset 7, diu, el Senyor Déu va mudar l'home en pols de la terra i li va infondre l'alè de vida. Aquí en hebreu posa Nishmat Haim, que és una expressió molt complexa que he posat aquí en diverses llengües i que en català, en la nostra Bíblia, tradueix per alè de vida. I que, de fet, no hauria de ser ben bé aquesta paraula, sinó que més aviat parlaria d'una presència de Déu en l'home. Una, el que alguns potser seria encara més expressiu dir, la guspira de Déu, la guspira divina que hi ha en tot home, tota dona, des que arriba aquest món, des que és concebut, des que és cridat a l'existència, des que l'home és creat a imatge i semblança de Déu, Déu li confereix aquesta guspira divina i l'home es converteix en un ésser viu, en un ésser que porta la mateixa presència de Déu, la seva mateixa imatge, en el món. Aquest Nishmat Haim, aquesta presència divina en l'ésser humà. Una presència i una vida de Déu en l'home, aquesta era la temàtica d'en Vicenç Maria a la seva classe, que era la inhabitació de Déu en l'home, el Tractat de la Gràcia, de quina manera la natura i la gràcia entren en conjumició, de quina manera també ell ens explicava les limitacions que el tomisme i la teologia heretada fins al segle XX quedava encorsetat, i tota la discussió que hi havia hagut a mitjans del segle XX amb tota la qüestió del sobrenatural de Delubac, i aquesta situació mai acabada de resoldre, perquè de fet Delubac amb la seva... Amb la, que va, també va ser un teòleg condemnat, en certa manera, el van privar de publicar, d'ensenyar, va passar també el seu calvari. Quin era el defecte del tomisme de la Delubac i dels de la seva època, que es creien teòlegs? Doncs que metodològicament expulsaven la dada bíblica dels seus coneixements. És a dir, que no acceptaven, metodològicament, i tot i que es definien com a teòlegs, no acceptaven que com a punt de partida hi pogués haver la dada bíblica. Aleshores, si volem arribar únicament per la raó que en l'home hi ha la guspira divina, que hi ha la presència de Déu, serà molt difícil de poder-hi arribar. I si ho fem d'aquesta manera, resultarà que l'home serà alguna cosa més que un animal una mica més desenvolupat. Serà alguna cosa més que un mico que ha tingut sort en l'escala de l'evolució. Serà alguna cosa més que una canya pensant, com deia Pascal, per exemple. No? I, per tant, del que es tracta aquí és precisament d'afirmar la divinitat de l'ésser humà. En aquesta veritat profunda. Perquè si no s'accepta o no es parteix de la dada bíblica, com a dada cultural, si voleu, com a dada filosòfica, com a dada de pensament, com a dada de tradició, com a dada que, en definitiva, ha inspirat milions i milions de persones arreu del món i arreu de la història, aleshores arribem al punt on ens som ara. Quin punt som ara? Som al punt del posthumanisme, on hem superat intel·lectualment, culturalment, la dimensió de l'ésser humà com a persona, i l'home ja no és persona, pot no ser persona, pot no ser res. Avui dia estan en voga les teories posthumanistes que diuen coses de l'estil: arribarà un dia que l'home podrà traslladar la seva consciència, els seus coneixements i el seu treball a una màquina, a un ordinador que farà les mateixes tasques que fa l'home, i per tant l'home serà prescindible. I qui podrà traslladar la seva consciència, la seva manera de ser, els seus coneixements? Qui podrà fer això? Qui podrà esdevenir etern, en definitiva? Això ho diu un autor, Harari, del qual en parlaré més en la comunicació escrita, així com d'altres que estan avui dia en voga i que estan fent molt forat intel·lectualment parlant en la cultura no catalana universal. Qui ho podrà fer, això? Doncs ho podran fer els que tinguin diners per pagar-ho. I, per tant, que hi haurà una diferència entre éssers humans, entre aquells que es puguin atribuir a ells mateixos la categoria de persona, això és, amb un home o una dona amb drets i deures, o bé la persona, l'home, que no tingui ni drets ni deures. I fixeu-vos que avui dia hi ha qui postula la posició que hi hagin persones no humanes. Això es defineix i es defensa d'alguns animals, per exemple, persones no humanes. Hi va haver un reportatge del 30 minuts de TV3 fa unes setmanes, persones no humanes, ximpanzés, bonobos, algunes espècies de dofins o alguns d'això, mamífers desenvolupats per la proximitat amb l'espècie humana. Persones no humanes, i en canvi, humans no persones. Humans no persones. Fa riure, però no és així. És a dir, els que avui dia són venuts com a esclaus a la riba sud del Mediterrani, o aquells que no se'ls deixa viure. Són humans, però no són persones, no són subjecte de drets i de deures. Per tant, únicament des de la definició, aquí hi ha, evidentment, molt més material que deu ser impossible de poder recórrer en aquí. Bé, únicament des d'aquesta... Faig un recorregut sobre la tradició i sobre la qüestió antropològica, bàsicament, al llarg de la història, i per arribar una mica al que us volia dir. Aquesta circumval·lació amb 12 ítems que no sé ja on l'he posada, però que us l'he ensenyada abans, en la situació que cadascú ha de poder arribar a la qüestió i a la definició de l'home en tant que és capaç d'obrir-se al transcendent, d'accés a la divinitat, de la seva aspiració a l'infinit, a la transcendència, aquesta aspiració a la divinitat, és a dir, que l'home acaba orientant la seva vida, les seves accions i les seves decisions davant del concepte i la idea que tingui de Déu. I amb això l'acompanya també la seva experiència. D'aquest anhel i aquest desig que habiten en l'ésser humà des del moment en què l'home és un ésser perpètuament incomplert i insatisfet, una característica del seu àmbit espiritual, o de la religió, que constitueix una de les categories pròpies de l'esperit. Si no és modernament, i encara ens ho hauríem de plantejar, no hi ha persona sense religió. Fins i tot parlàvem també, posem pel cas, dels anarquistes, no?, dels anys 20 i 30, dels comunistes o dels ateus directament, però que estaven abocats a l'espiritisme. I això no era cap broma, sinó que realment havíem de substituir la religió catòlica per una altra religió, per una altra espiritualitat. Aquest anhel, aquest impuls, aquest existencial humà que existeix en tota persona, l'obre a l'esperit, l'obre a la presència de Déu en la seva vida. De manera que ja no es tracta únicament de cos i ànima, ja no es tracta únicament de matèria i esperit, de física i, d'alguna manera, també alguna cosa intangible i etèria, sinó que del que es tracta és de l'obertura al món del sentit. Per això, les tres dimensions de l'ésser humà, tal com ens en parla la Bíblia, ens en parla el Nou Testament, la Revelació i la tradició especialment de Sant Pau. Ànima, però seria la psique, els sentiments, les sensacions, els pensaments, memòria, voluntat, decisions, consciència, el cos, com a imatge estètica, recerca de l'eterna joventut, de satisfacció superficial, d'expressió material, i l'esperit, opció per la recerca de sentit, per l'obertura al més enllà i a la transcendència de si mateix. Alhora, aquesta necessitat de sentit, que les coses, els fets, la vida, les més diverses experiències, no siguin mai tan sols el que són, sinó el que l'home vol o desitja que siguin. Necessitat de veritat, faig una llista de 12 ítems en els quals la persona s'obre al més enllà, al món de l'esperit, no tan sols de l'ànima, no tan sols de l'intel·lecte, no tan sols de la part superior de l'ànima, que d'això Aristòtil ja en parlava, quan parlava del nous, quan parlava de la ment. Aquí hi ha un plus. La revelació porta, la revelació cristiana jueva, porta que hi hagi un plus, que és l'obertura i la comunicació amb Déu. Els coneguts com a transcendentals, dels que Capdevila parla, el bonum verum pulcrum, aquest desig d'immortalitat, l'afany de plenitud de la pròpia obra, de la pròpia vida, la relació amb l'altre, l'alteritat, l'altre en minúscula, la persona, o l'altre en majúscula, la relació amb Déu, o l'amor, que és el sumum que culmina tota aspiració humana, perquè, en fi de comptes, l'home és amor, fruit de l'amor, i sempre es troba a la recerca d'un amor més gran. Què et sembla? Tinc algun minut més? Molt bé. Doncs, en aquest sentit, doncs deixeu-me passar algun text d'aquests que a mi em semblen interessants. Per exemple, 5 minutets. Molt bé. Aquí teniu els textos que per mi són fonamentals n'hi hauria algun més, però aquí trobem uns textos de Sant Pau, des del més antic, primera carta de Sant Pau a Tessalònica, que el mateix Déu de la Pau us santifiqui plenament i conservi del tot irreprensibles el vostre esperit, la vostra ànima i el vostre cos. Sembla que aquí Sant Pau el que faria, des de la seva cultura hel·lenística, sembla que Sant Pau coneixeria Aristòtil i Plató, ell fa la translació del que havia llegit d'Aristòtil, de l'ànima i cos, amb la punta de l'ànima, amb el nus. Aquest nus ell el transforma en l'esperit, el pneuma, que és el que ens surt, la parauleta que ens surt aquí. Pneuma, l'esperit, que no és l'esperit de Déu, sinó l'esperit humà, que és aquella guspira divina que Déu ha insertat en l'home, des de la seva creació. I aquesta guspira divina és la que permet tenir el port d'entrada, si permeteu, amb la simbologia informàtica, el port d'entrada que cada persona, cada home té per entrar en contacte amb Déu i per tenir aquesta obertura a la transcendència, l'anhel, la necessitat de sentit, de veritat. I aquesta és, de fet, el punt, aquest és el punt sublim, que és superior al nus i que permet aquesta comunicació de Déu amb l'home. Molt més enllà, podríem dir, de la pietat o de la religiositat. Es tracta de la convivència de l'esperit de Déu amb l'esperit de l'home. Això ens ho dirà Romans 8:16. L'esperit de Déu dona testimoni amb el nostre esperit que som fills de Déu. És a dir, tenim un verset en la carta als Romans on ens surt les dues paraules pneuma, una en majúscula, l'altra en minúscula. Una referida a Déu, l'esperit de Déu ve a unir-se al nostre esperit per donar testimoni que som fills de Déu. I és l'únic verset on tenim els dos esperits en la mateixa frase. I per tant, Sant Pau, des de Tessalònica fins a Romans, aquí han passat pràcticament 15 anys de la missió i dels escrits de Sant Pau, com a gran intel·lectual i fundador del cristianisme. Alguns autors diuen, no, això és una excepció de Sant Pau que ell s'inventa. No, no, aquí hi ha una evolució i una cristal·lització de l'antropologia cristiana fundada per Pau. Així és com a Corinto es dirà, així com hi ha un cos terrenal, també hi ha un cos espiritual. Per exemple, encara avui el catecisme parla de l'ànima espiritual, però és un terme que no és cristià, no és bíblic, d'alguna manera és cristià, però és de base jueva, la terminologia de l'ànima espiritual. En canvi, el que seria pròpiament autèntic seria parlar del cos espiritual, referit precisament al cos del ressuscitat. I aquest pneuma que ha posat Déu en l'home està cridat a rebre l'esperit de Déu. Per tant, hi ha aquí la comunió, el misteri de la comunió al qual els cristians estan cridats. I que els cristians, la carta dels cristians hebreus, que no és de Sant Pau, però podria ser molt paulina, diu, la paraula de Déu és viva i eficaç, que és capaç de destriar l'ànima i l'esperit. Psiches, kai pneumatos, l'exige i el pneuma. Per tant, tornem a tenir aquí l'articulació paulina, cristiana, de l'antropologia bàsica que ens brolla de la Bíblia, que podríem dir, jo penso que Capdevila hi estaria molt d'acord, perquè de fet és el que ens transmetia el seu fill Vicenç Maria, i que d'alguna manera caldria desenvolupar per completar el seu pensament a partir de les fonts de Tomàs i anant una mica més enllà, és a dir, introduint la qüestió de l'antropologia bíblica que ve a inserir aquesta veritat que és que l'home és un ésser per a Déu, per al transcendent, per l'espiritual, per la inhabitació de l'Esperit Sant en el seu esperit. Doncs bé, me'n vaig a la conclusió, si us sembla. I faig aquí una cita d'un altre antropòleg, Gebhardt, i dic així: el recorregut efectuat amb aquesta petita comunicació ha volgut mostrar la pertinença de la dimensió de l'esperit antropològic, el neuma, més enllà dels reduccionismes del tipus que siguin i que Capdevila, de fet, criticava quan parlava dels materialismes que ell veia que estaven inundant Europa i que estaven, de fet, promovent els feixismes de l'època i que arribarien amb les guerres europees i espanyola. Siguin reduccionismes intel·lectuals, amb Descartes, un reduccionisme metafísic, amb Feuerbach, un reduccionisme materialista, amb Marx, metafísic, amb Nietzsche, psicologista, amb Freud, monista, materialista, amb Feigl, Bunge, Degopegui, nihilista o posthumanista, amb Harari. La dimensió del neuma humà topa sovint amb una prevenció de tipus metodològic davant de la filosofia, almenys tal i com aquesta s'ha entesa fins a l'actualitat. I he posat s'ha entesa, com li agradava fer a en Capdevila, és a dir, feminitzant el participi, perquè crec que és molt adequat. De fet, està acceptat que si el pronom està davant del verb, conjuminem el subjecte amb el participi. Doncs, almenys tal com la filosofia s'ha entesa fins a l'actualitat, en la modernitat, com si digués que cal comptar amb totes les dades disponibles, menys amb aquelles sorgides de l'àmbit de l'esperit. Sembla que la filosofia, en alguns moments, faci això i en Capdevila hi estaria totalment en contra. És a dir, ell el que voldria seria que entréssim en l'àmbit del coneixement amb totes les fonts i els recursos dels que fóssim capaços i tinguéssim accés. Precisament perquè, d'entrada, rebutja el seu estatut d'existència. L'esperit es veu com a víctima de la pròpia preconcepció antropològica amb la que s'enfoca la qüestió, fins i tot en les traduccions bíbliques, com passa amb Romans 8, que hem vist abans. De fet, si es parteix d'un punt de vista antropològic dualista, cos i ànima, s'acabaran posant tota mena d'inconvenients al reconeixement del neuma com a constitutiu de l'ontologia humana. No obstant, aquí s'ha mirat de reconèixer, identificar i reclamar, en la mesura del possible, l'autèntic i degut estatut d'aquest neuma antropològic. Una antropologia que es vulgui inclusiva del reconeixement de tota la natura humana haurà d'incloure el que la dimensió de l'esperit aporta. Josep Maria Capdevila reconeixia les realitats de l'esperit, sense acabar de donar-li potser una entitat ontològica, precisament perquè ell es reconeixia com a tomista, com a escolàstic, almenys de font, i degut a la seva concepció antropològica prèvia, que li impedia anar més enllà del trillat esquema dual cos i ànima. En canvi, com s'ha mostrat de mirar aquí, per tal de respectar la veritable natura de l'ésser humà, caldrà afirmar l'existència i necessitat de la realitat del neuma en el destí de l'home, tal i com reclamava Pau, un dels grans intel·lectuals fundadors de la civilització occidental. Que el mateix Déu de la Pau ho santifiqui plenament i conservi totalment irreprensibles el vostre esperit, la vostra ànima i el vostre cos per al dia de la vinguda de Nostre Senyor Jesucrist. Gràcies.